Salutacions cordials, sóc Laura Puig i així comença la mañana de COPE en el Maestrat. Estàs al 101.6 de la freqüència modulada des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca. Avui passarà pels nostres micròfons el candidat a l'alcaldia de Benicarló pel Partit Popular, ja que aquest mateix matí s'ha donat a conèixer la candidatura completa de la formació. Juan Antonio Mañá ens explicarà quines són les persones que l'acompanyen. També te contarem en què consisteix el Festival Corto España, que arriba a Benicarló amb la projecció de 16 curts a l'edifici gòtic. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló, Nieves Eugenio, estarà a la mañana de COPE en el Maestrat. A Vinaròs, la regidoria de Governació amb la col·laboració de COCENFE ha iniciat una campanya per conscienciar la gent sobre l'ús fraudulent de les targetes d'aparcament per a discapacitats. Ja la segona part del nostre programa, com cada dimecres, José Miguel Marzal, de l'autoescola Stop and Go, ens donarà una sèrie de consells de seguretat vial. Avui parlarem de la velocitat i com el seu excés afecta a la nostra conducció. A més, parlarem de teatre amb el director de la companyia Teatre de Guàrdia de Benicarló, José Ganfer Müller, ja que demà i divendres, dissabte i diumenge representen a l'Auditori de Vinaròs el musical Mamma Mia i Primus. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa, com sempre, en titulars. El Partit Popular de Benicarló presenta la seva candidatura. Ximo Pérez Hoyos, el número 2, Juan Antonio Mañá explica que s'ha renovat en un 50%. En uns minuts te contem la llista al complet. Compromís ha registrat aquest matí davant la Junta Electoral Provincial la seva candidatura autonòmica per la demarcació de Castelló. La llista estarà encapçalada per Vicent Marçà, té a la gaspatxera Marta Sorli com a número 5 i a la candidata a l'alcaldia de Benicarló, Marta Escudero, en el lloc número 8. La policia local de Vinaròs inicia una campanya per promoure l'ús correcte de les targetes d'aparcament. En l'actualitat hi ha 280 targetes expedides. Més coses, la Conselleria d'Infraestructures redueix el preu de la venda dels seus habitatges a Vinaròs en un 24%. L'entitat d'infraestructures de la Generalitat, EIG, té a la venda 41 habitatges de 4, 3 i 2 habitacions. El Festival Corto España arriba a Benicarló els dies 17 i 18 d'abril amb 16 curtmetratges que es projectaran a l'edifici gòtic. El públic podrà votar el millor curt on apareixen actors com Fernando Guillén Cuervo, Arturo Valls, Gorka Ochoa, Antonio Molero, Bárbara Goenaga o Estrella Morente. I Teatre de Guàrdia representarà Mamma Mia i Primus a l'Auditori de Vinaròs com a novetat. Hi haurà una sessió que celebrarà en horari matinal diumenge 19 d'abril. Les 12 i 33 minuts del matí fem una ullada al temps i a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita cada dia meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 10,4 graus i la màxima es situa al voltant dels 16. Els termòmetres a Benicarló marquen una mínima de 10,4 i una màxima de 15,6. La càmera situada al Gran Hotel Peníscola ha enregistrat una mínima de 9,9 i una màxima de 15,6. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 10,8 i una màxima en aquests moments de 11,1 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia, a la zona litoral, per a demà preveu que continuï la situació de nuvolositat abundant i també de pluges. Situació que remetrà cara a la tarda, ja que tornarà a sortir el sol, probablement. Les temperatures demà pujaran lleugerament. A l'interior demà el cel també estarà molt nuvolós i està previst que ploga, sobretot a meitat del matí. Les temperatures seran lleugerament inferiors a les d'avui, bregant el 6 de mínima i els 14 de màxima. I temps ja per conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, en aquests moments continua tallada la CB125 a Morella durant 2 quilòmetres per inundacions i s'obre un carril de forma alternada. Com sempre, recordeu també extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340 a l'alçada del peatge o de l'entrada del peatge AP7 Benicarló-Peníscola. Tenim les obres de desdoblament de la variant de la Nacional 340. Les 12 i 35 minuts del matí, comencem.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado. I avui comencem la mañana de Copen el Maestrat parlant de política, perquè aquest mateix matí el Partit Popular de Benicarló ha donat a conèixer la candidatura al complet, la candidatura que encapçala Juan Antonio Mañá, i ara ja coneixem, o millor dit, anem a conèixer a la resta de persones que acompanyaran aquest grup format pel Partit Popular de la ciutat de Benicarló. Tenim amb nosaltres precisament a Juan Antonio Mañá, candidat a l'alcaldia de la ciutat de Benicarló per part del Partit Popular. Juan Antonio, molt bon dia.
Bon dia.
Heu donat a conèixer, com tu ja bé vas anunciar la setmana passada sí, a la mañana de Copen el Maestrat, que aquesta mateixa setmana donaríeu a conèixer els noms de les persones que t'acompanyaran per tal de treballar per Benicarló. Conta'ns què vol saber la gent, no? Quins són els números, no, que segueixen a la teva candidatura?
Bueno, efectivament, nosaltres ja vam tindre l'assemblea local. Nosaltres ja, com que vaig comentar, jo en tenia el partit, i els primers que tenien que estar informats de la candidatura eren els mateixos afiliats del partit. S'ha reunit la matina d'ahir, i aquest matí a primera hora hem fet ja la roda de premsa donant a conèixer, i vam traslladar ja a la seu provincial perquè feia la corresponent comunicació a la Junta Electoral de zona. Lo important que voldria destacar és de que nosaltres, com a equip de responsabilitat de govern, la nostra prioritat ha sigut conformar un equip de gent per atendre les diferents àrees que té l'Ajuntament. En segon lloc, el que m'agradaria destacar són la gran qualitat humana de les persones que integren l'equip que s'ha conformat. Són gent que ha sigut molt receptiva, i m'agradaria destacar sobretot que són gent molt, molt capacitada, i a més una gent, que és el més important, molt preparats per poder treballar en equip. Penso que, com sempre he dit, jo no deixo de ser més que un conseller al mes. La meva funció, suposo que tinc la responsabilitat de ser alcalde, seria la de coordinar els distints consellers, i que per damunt del que són les prioritats, o sigui, els temes individuals, inclús les valies individuals, el principal és el treballar en equip. I penso que ho hem aconseguit. Hem aconseguit un equip de gent molt bona, i en aquest equip de gent penso que se poden fer i treballar molt bé i fer moltes coses.
Podríem dir que heu destinat per a cada una de les àrees de l'Ajuntament a cobrir, no?, una persona especialitzada, a lo millor, en eixa pròpia matèria, no?
Efectivament, hi ha àrees que, per les persones, la seva qualificació professional o la seva experiència en les distintes àrees s'ha fet, poden hi ha unes de les persones que siguin doncs, més polivalents, però independentment de que, òbviament, que no sapiguéssim el resultat electoral, no podrem saber de quantes persones disposem per poder, en el seu cas, que ens otorgui la seva confiança, repartir aquestes àrees, efectivament són gent que està molt preparada per a cada puesto, i són gent que, com dic, o bé té experiència o bé són professionals vinculats amb les distintes àrees.
Conta'ns, Juan Antonio, quina seria, per dir-ho vulgarment, l'alineació, no, del Partit Popular en aquestes eleccions?
A veure, jo, si vols, te puc donar l'alineació completa.
Dóna-la completa, vinga, va.
Pues en primer lloc estaria encapçalant jo el que és la llista electoral. Com a número dos estaria José Joaquín Pérez Ollo, que estarà les dues últimes legislatures a desempenyar la funció com a conseller regidor d'Esports. Com a número tres, Juan Manuel Cerda Pena, és llicenciat en psicologia, una persona d'àmplia experiència en el que són temes socials i benestar social, i sobretot una magnífica persona i un excel·lent professional. Número quatre, Nieves Eugenio Ballo, que és l'actual regidora de Cultura. Número 5 s'incorpora Maria Jovany Palau, que és una persona que des que li ho vam proposar s'ha implicat moltíssim i té moltíssima il·lusió en fer les coses, i una persona molt ordenada que li agrada fer les coses molt bé, llicenciada en Ciències Exactes. Número 6, Pedro Joaquín García Bautista, que és el president local i ha sigut el regidor de la Brigada d'Obres, i una àmplia experiència també en temes d'Hacienda en l'Ajuntament de Benicarló. Número 7, José Antonio Simo Ramón, és el nostre home del camp, és una persona que des del primer moment també s'ha vinculat moltíssim i només té ganes de començar a treballar i a proposar moltes idees que té i coses molt, molt més, i que penso que farà un servici molt bo i, a més, sobretot, una qualitat humana excel·lent. Número 8, José María Serrano Forner, que és el nostre administrativista que coneix perfectament el funcionament de l'Ajuntament i una persona molt vàlida i en la qual hi ha que depositar la confiança perquè coneix molt bé el funcionament de l'Ajuntament i penso que aquesta experiència és fonamental. Després una de Rocío Martínez Roca, que ara ha estat de consellera, una estat de consellera d'Educació i que també ha suplit el tema de serveis socials. Número 10, Laura Bellés Roca, ha sigut la... fa...
un parell de mesos o tres
que s'ha incorporat a l'Ajuntament al córrer del tema de la llista i que és una xica jove i amb molta il·lusió i amb ganes també d'entrar a participar i a fer les coses bé. De número 11, Isaac Lores Pavia. De número 12, José Antonio Esgriba Llarri, conegut pel Topet. Número 13, Lorena Gallet Mundo. Número 14, Patricia Machanco Ser Ruiz. Número 15, Domingo Cerda Marzá. Número 16, Elías Fresquet Limas. Número 17, Iván Pereira Mundo. Número 18, Marisabel Ramos Morera. Número 19, Miguel Sánchez Aduna. Número 20, Maria Teresa Maluenda Ferrà. Número 21, Enrique Comte Bericat. I com a suplents tenim de suplent número 1 a Vicente Joaquín Villarroya Llorac, de suplent número 2 a Rafael dels Orlison i de suplent número 3 al nostre actual alcalde, Marcelino Domingo Prunyonesa, que avui que t'acompanyamos en la llista i a la qual n'hi ha que agrair-li.
I que, bueno, recordem per als oients que potser puguen estar més despistats, que suposo que no és el cas, que Marcelino Domingo va com a número 11, si no recordo mal, en la candidatura autonòmica del Partit Popular també per Castelló. Com definiríem el grup de gent que acabes de numerar?
Pues jo ho definiria com un equip. La veritat és que, com te deia antes, més que els temes individuals, són gent que està compromesa en treballar per un projecte i penso que tenen una concepció de lo que és l'actuar dins d'un equip molt ferma, no?
Moltes cares noves, no, també?
Pues sí, hi ha moltes cares noves. Comentava este matí amb el president, a veure, més del 50% de la llista és innovació. S'està combinant el que és experiència, que sempre és molt bona i és molt profitosa en el que és novetat i il·lusió i especialització. I penso que jo estic molt satisfet de l'equip que hem lograt aconseguir i estic convençut de que som capaços de portar també moltes coses importants per venir-lo.
Poquet a poquet suposo que anirem coneixent ja, ara tenim la candidatura, pas a pas, no, el programa electoral o les línies bàsiques d'aquest programa electoral, no?
Efectivament, vull dir, ara estem en moment de presentació de candidatures, que és el que toca conforme als calendaris. El tema del programa electoral és un tema més de campanya. Jo penso que estem en un moment en el qual, com comentava este matí la roda de premsa, que el programa a l'ús tradicional del puedo prometer y prometo no és algo que avui en dia té acceptació, perquè té acceptació...
No, perquè molta gent fins i tot no se'l creu, a vegades.
Efectivament. Jo penso que el programa electoral, els programes electorals tenen que ser, però si són coherents, tenen que ser programes electorals que estiguin oberts. El dia a dia és el que ens va demanant quines són les coses que hi ha que fer. L'únic que ha de fer és tenir les orelles ben abertes, donar molta participació per sentir el que la gent està traslladant, de quines són les seues inquietuds i el que hi ha que fer. I com dic, el programa electoral és una cosa que se va fent dia a dia, no? Sí que és possible, hi ha unes idees molt clares en el programa electoral i hi ha uns objectius a nivell d'inversions que també els tenim molt clars, perquè, òbviament, la cautela fa que, quan arriba el moment de presentar el programa electoral i el presentem tots alhora, doncs farem les nostres propostes. Penso que són unes propostes molt coherents i molt lògiques i que atenen el que han sigut demandes de la població i la veritat és que en el seu moment serà quan ho plantejarem, quan presentem el programa electoral de la forma definitiva, però ja dins de campanya.
Doncs Juan Antonio Mañá, candidat a l'alcaldia del Partit Popular de Benicarló, gràcies per atendre'ns i per donar-nos l'alineació completa de la candidatura popular a l'Ajuntament de Benicarló. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i sempre a la vostra disposició.
Les 12:44 del matí seguim contant més coses aquí a la mañana de COPE en el Maestrat. Una pausa publicitària i de seguida amb qui parlem és amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló, Nieves Eugenio, que ens parla del Festival Corto España.
La mañana.
Estar informado.
Aprovecha la magnífica oferta de la reapertura de Supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz. Hasta el 15 de abril tienes la segunda unidad al 50% de helados Magnum, vino tinto Viña Mate, zumos Granini, nocilla, Colacao, salsa ligereza y suavizantes Bernel. Y a un euro, sangría Don Simón, cerveza San Miguel, vinos de Vega Verde, arroz extra Monsia, aceite girasol Saeta, galleta María Uchán, docena de huevos más Bellida, aceitunas a granel y papel de cocina Simpli. Por la compra superior a 30 euros te obsequiamos con una botella de cava y con un vale descuento para la próxima compra presentando la tarjeta Club Simpli. Ven al supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaroz y celebra con nosotros su nueva reapertura.
Canal 56 informa. Si no puede ver nuestro canal, por favor, resintonice su televisor. Gracias y disculpe las molestias.
A continuación, desde la mañana de COPE en el Maestrat, te contem que el Festival Corto España arriba a Benicarló els propers dies 17 i 18 d'abril amb un total de 16 curtmetratges que es projectaran a l'edifici gòtic. Tenim a nosaltres a Nieves Eugenio, que és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló. Nieves, muy buenos días.
Buenos días, Laura.
Tenemos ya una nueva edición del Festival Corto España que llega hasta la ciudad de Benicarló y un festival que recorre un total de 150 poblaciones. Cuéntanos qué es lo que va a poder ver el público que asista los días 17 y 18 al edificio gótico.
Pues bueno, como tú bien has comentado, el 17 y el 18 en el edificio gótico tenemos, Benicarló se convertirá en la sede del Festival Corto España. Bueno, es un festival que tiene una gran influencia en el panorama cinematográfico y bueno, lo que se pretende un poco es conseguir con este festival que el formato del corto pues ocupe una posición en el panorama audiovisual. En el edificio gótico pues se proyectarán 16 cortometrajes que han sido escogidos pues entre los 100 que se presentan en este festival en las diferentes ciudades de España. Y bueno, en los cortos pues podremos ver conocidos de la escena como puede ser Fernando Guillén Cuervo o como Antonio Molero, Estrella Morente. Y bueno, si quieren más detalle del tema de los cortos, pues bueno, en la web del Ayuntamiento pueden entrar y ver todo
las fichas, ¿no?, de cada corto.
Las fichas de cada corto.
¿A qué hora serán las proyecciones, Nieves?
Pues mira, las proyecciones serán el día 17, el viernes, a las 10 de la noche, y el día 18, sábado, a las 7 y media.
Y además son todas totalmente gratuitas, que lo tenga en cuenta la gente, ¿no?
Totalmente gratuitas, la entrada es gratuita, el aforo pues es limitado porque la capacidad es de entre 50 y 60 personas, lo que puede ocupar esta sala del edificio gótico. Y bueno, además decir que el público asistente pues podrá votar entre el mejor corto, votarán los cortos que se presentan.
Es decir, que de los 16 cortos que se proyecten, habrá uno que será, digamos, el ganador del Festival Corto España en Benicarló y que supongo que irá a la gran final, ¿no?
Correcto, y tiene un premio de 150 euros, y bueno, el que será el ganador, pues bueno, en la final, que se proyectarán todos los ganadores, pues será uno de ellos.
Cuéntanos, porque este es un festival que cuenta con un gran número de espectadores, ¿no? De hecho, ya ha ido viajando por toda la geografía española y tenemos datos de otros años. Parece que llama la atención del público, ¿no?
Pues la verdad es que en el año pasado fueron 25.000 los espectadores que acudieron a este festival entre todas las ciudades que se proyectó en España.
¿Y qué os hizo pensar en este tipo de festivales para Benicarló?
Pues bueno, nosotros el tema de la iniciativa del cine, pues durante estos últimos 4 años, pues hemos estado proyectando cine en el edificio gótico, durante, bueno, pues los sábados, los domingos, diferentes proyecciones, diferentes temáticas, que bueno, no es que ya el resultado ha sido positivo, ¿sabes? Llenábamos la sala casi siempre, y bueno, siempre algo que nos llamaba la atención también varias propuestas que tuvimos varias veces de festivales, pero este nos pareció muy interesante porque es un festival muy importante en el mundo del corto y bueno, nos lo propusieron y dijimos a por ello, a ver si
podríamos
lo puede tener.
Podríamos decir que hay un interés, ¿no?, de la gente por el mundo del cine, ya sea de largometrajes como de cortometrajes.
Sí, sí. Hay bastante interés en la ciudad de Benicarlo.
Pues bueno, ahí quedan las fechas, viernes a las 10 de la noche y sábado a las 7 y media de la tarde, exacto, en el edificio gótico de Benicarlo. Tienen una cita con el buen cine, porque no porque sean cortos, estamos hablando de cine menor, sino muy, muy al contrario. Nieves Eugenio, concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Benicarlo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Laura.
Cope Vinaròs també en Twitter, @CopeVinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @CopeVinaròs. La mañana.
Estar informado. A continuació, des de la mañana de COPE en el Maestrat, te contem que la regidoria de Governació de l'Ajuntament de Vinaròs a través de la policia local ha donat inici a una nova campanya de conscienciació per a l'ús correcte de les targetes d'estacionament per a discapacitats amb la col·laboració de COCENFE. Tenim amb nosaltres a Mar Medina, que és la regidora de Governació. Mar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Acabeu de presentar una nova iniciativa, una nova acció destinada sobretot a promoure l'ús correcte d'aquest tipus de targetes, no?
Pues sí, mira, nosaltres des que lo que portem des d'esta nova legislatura hem tingut moltes col·laboracions en COCENFE. La col·laboració ha sigut extrema en tot el que ens han demanat ells a nosaltres. Les campanyes de conservació han donat el seu fruit esperat i ara la policia, des de la posta en marxa de la unitat de tràfic, ha vist que hi havia molt d'ús fraudulent de les targetes. Nosaltres vam tenir una reunió en COCENFE des de la policia local, l'oficial inspector en ell, per sol·licitar-li la seva col·laboració i vam explicar-los el que anàvem a posar en marxa i ells van veure que era necessari perquè ja moltes vegades havien parlat d'aquest bus fraudulento i llavors, pues, bueno, el nostre home ja fa la presentació, ha explicat a l'oficial com se faria aquest control, com se fa l'ús correcte de la targeta i, bueno, i també les conseqüències de qui no faria l'ús correcte d'aquesta targeta.
¿Qué sería el uso correcto, Mar, de la tarjeta?
Pues bueno, yo si no me equivoco, en alguna cosa, pero bueno, en términos generales, la tarjeta es intransferible para la persona que es la destinataria, o sea que si va a nombre, yo soy el único que puedo portar esa tarjeta.
Ningú de la familia, entenem.
El familiar pot portar la targeta sempre i quan portigui en el cotxe al beneficiari de la targeta. No pot portar ningú familiar la targeta si no va a ese usuari damunt. Per exemple, pues, tant el que moltes vegades diuen COCENFE, pues, que hi ha moltes mares que tenen xiquets discapacitats i els xiquets estan al centre durant tot el dia i ells van gastant la targeta en qualsevol moment. Això és un ús fraudulento. El que fa fotocòpies de les targetes, la targeta té que ser l'original que justament nosaltres va ser el primer municipi en tota la comunitat que van ficar l'holograma en la targeta perquè no se pogués falsificar, per tant, té que ser original, la podem fer les fotocòpies i, bueno, i jo crec que així a gros modo ja està.
Quan una persona pot sol·licitar aquest tipus de targeta? Perquè potser jo en aquests moments tinc una persona discapacitada i no se m'hi ha ocorrit el poder demanar una targeta d'aquestes. Què és el que té que fer qualsevol persona?
Pues també és important la pregunta, perquè molta gent se pensa que perquè ja tingui una minusvalia ja pot sol·licitar la targeta de mobilitat reduïda. I no és així. Un quan té una minusvalia és a través de la Conselleria de Benestar Social quan li dona si pot o no pot optar a la targeta de mobilitat reduïda, perquè un pot tenir un 33% de discapacitat, per exemple, en una invalidesa i no ser usuari de la targeta. Per tant, és la Conselleria de Benestar Social la que determina si la persona és de propensió per a poder tenir la targeta o no.
Hem parlat també de sancions, Mar. Evidentment, les persones que facin un ús fraudulent d'aquest tipus de targetes han de ser sancionades. Compte'ns, primer se farà algun tipus d'informació o directament tindran sancions?
Bueno, és que jo crec que el tema de les... Bueno, sempre solen, des que estic al càrrec de la regidoria de governació, primer les campanyes les han fetes, totes informatives, i totes per a que la gent sigui coneixedora de les infraccions que estan cometent o que estem cometent. No obstant, des de la regidoria de benestar social, com ja fa pràcticament sobre uns 3 anys, ja va enviar una carta a cada usuari dient com s'havia de fer l'ús d'aquesta targeta. Per tant, jo crec que tot el món també sap o devia de saber com se tenen que aquestes targetes usables.
I també és important parlar de la renovació, no? Que no són per a tota la vida.
Per tant, dins d'aixes mesures que cada un ha de saber com fer-les, doncs, per exemple, el que vostè acaba de dir ara mateix, el que la targeta té una caducitat, tipus el que deia esta matí Manolo de Consciència Maestrat, com un DNI, se tenen que renovar. Que la targeta, una vegada estigui una persona, per exemple, també una persona que ja ha faltat, se té que tornar. Que hi ha unes hores per a poder, màxim de 2 hores, que per això vam també donar un rellotge, màxim de 2 hores que pugui estar ocupant tant la qualsevol posta o aparquen, aunque siguin les places que tenen ells per assignar-les per ells, no poden estar tampoc tot el dia. I jo crec que això tot el món ho sap, però no obstant, la policia no va denunciar de primer moment, sí que va anar i a veure tot el que s'estigui fent, però de totes maneres ja dic que ja han detectat X usuaris i X persones que fan mal ús, entonces jo crec que en principi tornaran a informar, però no obstant, també s'ha dit avui que inclusive on les fotocòpies, que això sí que és importantíssim, si donen fotocòpies als cotxes, dins d'una parada d'estacionament per a gent en mobilitat reduïda, s'ha portat el cotxe a la grua. Vull dir, això sí que és una cosa que la faran ja.
L'aplicaran de forma immediata.
Sí, està de forma immediata, a més per això també ho hem anunciat, perquè no pot haver cap usuari que porti les fotocòpies d'una targeta, perquè també han detectat ells i que un té una targeta i després hi ha X familiars que porten la fotocòpia per a fer
ús. Exacte, ne tenen una però la gasten tots els vehicles a lo millor de casa i dia a la família.
Exacte, i això és bueno, és un fenomen que és més... la normativa també diu que se poden retirar les targetes. Si feia un dolent, pues retirar ja no és la sanció econòmica, sinó és que se pot retirar la targeta i bueno, sí que si no n'hi estima que si hi ha gent que li feia falta per un dolent de l'un familiar, si pogués retirar una targeta.
Quantes targetes teniu expedides en l'actualitat a Vinaròs?
Pues si no te dic la data malament, sobre els 280.
Déu-n'hi-do, també.
Moltes, és que són moltíssimes. Entonces, claro, si no se fa un ús correcte, pues bueno, que no pillo. Sí que di comentar que el dia que vam fer les targetes noves en el holograma de l'Ajuntament, ja entonces em va retirar sobre unes 100 o 110 targetes de gent pues, que ja no era usuària d'aquesta targeta i que no havien tornat les targetes.
Mari, i en el tema de places d'aparcament, tu suposo que me diràs que esteu bé, però a lo millor des de COFEFE Maestrat a lo millor vos han plantejat, no sé si és aquest el cas, n'hi ha a Vinaròs el número de places necessàries per tal de poder aparcar sense cap problema per a les persones amb mobilitat reduïda?
Pues jo crec que sí que me complaudite que des de la regidoria de governació no és tan sols que ells hagin sol·licitat alguna de les parades que s'ha pogut veure que existaven, sinó que és la pròpia policia la que des de fa pràcticament sobre un any o 8 o 10 mesos que els postos que veu que fan falta parades o estacionaments són altres els que estem fent. Per exemple, en la parada d'autobusos del carrer Sant Joaquim, on hi havia, anem a ficar una, nosaltres, davant del centre de diàlisis que anem a ficar dos, ara n'hi ficarem 2 més a l'Avenida Barcelona. Jo crec que ells, justament estava aquí, també comentaven, que estan més que satisfeits.
Tenen cobert, vamos.
Més que cobert, sí.
Doncs Mar Medina, regidora de Governació, enhorabona per aquesta nova campanya de conscienciació ciutadana i sobretot que la gent, evidentment, faça cas i faça un ús no fraudulent d'aquest tipus de targetes. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i bon dia.
Molt bé, bon dia.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada, desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Dinerós, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Dinerós seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Dinerós. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Dinerós. Cope Dinerós, també en la xarxa. www.cope.es/Dinerós. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Dinerós. Cope Dinerós, també en Twitter. @CopeDinerós.
I te quedes ara amb els companys de la cadena COPE que t'actualitzen la informació. Tornem a la 1:05 amb més actualitat de les nostres terres. Fins ara, organitzats per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs. També, com cada dimecres, obrirem el nostre espai de seguretat vial amb José Miguel Mautoscalo Estopangó de Benicarló. Ell ens contarà com afecta la velocitat adequada a la nostra conducció. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa en titulars. El candidat socialista a l'alcaldia de Vinaròs, Guillem Alsina, ha entregat a Ximo Puig i a Pedro Sánchez una carta reivindicant la inversió del futur govern autonòmic i estatal en la reindustrialització de la comarca i capital comarcal enfront de l'actual situació del projecte Castor. A Sánchez li diu que tenen un deute amb la comarca i Vinaròs. El seleccionador nacional de futbol, Vicente del Bosque, signarà el proper dilluns el seu nomenament com a ambaixador de les oliveres mil·lenàries del territori Sénia. Dilluns a les 12:30 i a la Reial Federació Espanyola de Futbol, la presidenta de la Mancomunitat, Ernestina Borràs, serà l'encarregada de fer el nomenament. I Compromís Esquerra Republicana Benicarló dona a conèixer tres nous noms de la seva candidatura. Són Josep Tomàs Reverté, que ocuparà el desè lloc, Miquel Iruela, que ocuparà l'11, i Maria Coy, que anirà en el lloc número 12 de la candidatura. I fem una ullada a les temperatures, i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 16,7 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 16,8, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola enregistra una màxima de 16,7 graus. Els termòmetres a Morella ronden els 12,7. Respecte al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia, la zona litoral, per a demà preveu que continuï la situació de nuvolositat abundant i també de pluja, situació que remetrà cara a la tarda, ja que tornarà a sortir el sol. Les temperatures demà pujaran lleugerament. A l'interior, demà el cel també estarà molt nuvolós i està previst que ploga, sobretot a meitat del matí. Les temperatures demà pujaran lleugerament. I respecte al trànsit, des de l'autoescola Stop and Go de Benicarló i gràcies a la Direcció General de Trànsit, expliquen que en aquests moments continua tallada la CB125 a Morella durant 2 quilòmetres per inundacions. I com sempre, recordeu extremar les precaucions i circuleu per la Nacional 340, ja que a l'alçada de l'entrada de la PC Benicarló-Peníscola us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant de la Nacional 340. La 1:11 de la tarda. Seguim contant de més coses a la mañana de COPE en el Maestrat i ara anem a parlar de proposta teatral de cara al cap de setmana, no només de cara al cap de setmana, sinó ja mateix dijous dia 16 a partir de les 10 de la nit. Ens donarà més detalls José Ganzer Müller, que és el director de teatre de Guàrdia i també director de l'aula de teatre i de l'aula de teatre jove de Vinaròs. José, buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Tras el éxito más que sobrado de Mamma Mía y de Primos en Benicarló, no solo del pasado fin de semana, sino de todas las representaciones que habéis llevado a cabo en el último año, ahora toca la ciudad de Vinaròs y vais a representar, podríamos decir, que las dos joyas de la corona, ¿no?, de Teatro de Guardia.
Pues sí, en estos momentos lo que, pues creamos para celebrar el 20 aniversario de Teatro de Guardia, que comenzó el año pasado y que terminará en este año. También tenemos otras dos obras, pero eso, bueno, ya las estrenaremos en verano y ya las traeremos aquí en verano, porque las estrenamos en Peñíscola y en Villarreal, y ya hablaremos de eso. Pero como tú dices, claro, Primos y Mamma Mía, pues están ya en boca de todos. Son completamente distintas una de la otra. Mamma Mía es un gran musical, un gran espectáculo, con 40 personas en escena. Y Primos es una obra ya mucho más pequeña, no tiene nada de musical, es una obra teatral 100%, pero una comedia divertidísima, con una dificultad extrema para los actores. Son 10 actores que desde luego hacen un trabajo realmente importante.
Yo creo que destacaría que se trata todo de actores amateurs, pero que logran poner encima del escenario un ritmo, vamos, que al público no le es indiferente. Yo, por ejemplo, he estado en el espectáculo Mamma Mía, es por el que puedo hablar, y vamos, no dejáis indiferente a nadie, y se trata todo de actores amateurs.
Todo, absolutamente. Y de toda la comarca, ¿eh? Ahora, por ejemplo, a Vinaros estamos muy felices y ya teníamos muchas ganas de ir porque, bueno, varios de los protagonistas son de Vinaros y bueno, pues sabemos que a ellos también les hace especial ilusión estas funciones porque al fin y al cabo van a estar en su casa, ¿no?, ante su público. Y efectivamente, y te voy a decir una cosa, fíjate, Mamma Mía, que es una comedia musical, pues divertida, y eso, pues hay mucha gente que hay bailes, hay momentos que se emocionan tanto que lloran, o sea, lloran de emoción.
Yo lloré, tengo que asegurar que yo lloré al final,
pues,
¿eh?
Pues es eso.
Aparte que yo bien. Sea llorona, ¿no? Pero yo lloré.
Sí, pero lo que quiere decir es que lloran de yo creo como de asombro, ¿no? De gratitud, de decir, oye, toda esta gente es de aquí y todos ensayan cuando terminan sus horarios de trabajo. Porque eso es lo que tiene el teatro amateur, que primero hay que cumplir, ¿no? Y el que tiene trabajo tiene que trabajar. Y todos los ensayos empiezan de noche y con unos horarios realmente que son muy difíciles de cumplir cuando una persona luego a la mañana siguiente tiene que cumplir. Y bueno, pues la gente lo agradece tanto. Encima, además, ves la gente que conoces, ¿no? Ves a lo mejor una enfermera, ves un paradero, ves una directora de banco, ves, yo qué sé, la logopeda que a lo mejor has llevado a tu niño. Entonces los conoces, los reconoces, y entonces eso es lo que hace que aún pues te sorprenda más, te asombre más que haya pues ahí tanto talento, ¿no? Es que haya tanto artista encima del escenario.
Habéis cumplido, estas obras eran para el 20 aniversario el año pasado, este año ya estamos en 21 años de teatro de guardia. ¿Qué balance haces a día de hoy, José, de esta gran compañía ya de teatro?
Bueno, pues primero también asombrarme, ¿no? Yo recuerdo hace 21 años la primera obra que estrenamos, tiempos del 98, se hizo una función. O sea, todos 6-7 meses de trabajo para una representación. Al año siguiente, cuando fui al Ayuntamiento de Benicarló a pedir el auditorio para 2 días, el funcionario se extrañó y me dijo, ¿para qué 2 días? Y ya lo habrán visto el día anterior, ¿no? Era algo pues pequeñito, algo que venía de un sueño, de que yo ya hacía teatro en Barcelona y bueno, pues quise hacer teatro aquí. Y desde luego, pues no puedes llegar a imaginar. Son pues muchísimos espectáculos. Hemos hecho en estos 21 años 33 montajes distintos.
Casi nada.
Vamos ya, y yo creo que justo después de Vinaros alcanzaremos los 50.000 espectadores. Entonces, claro, estamos hablando de unos números realmente asombrosos. Son 200 y pico actores los que han intervenido en la historia de teatro de guardia.
Entonces, y que muchos han crecido contigo. Yo lo recuerdo de pequeñitos, muchos, por ejemplo, sí. Marta Roig, que la veías de pequeñita, ¿no?, en las diferentes obras que tú ponías en escena, y ahora es una mujer hecha
muchos,
y derecha,
muchos,
¿eh?
De los que están ahora. Nacho Nebot, que además
Nacho Nebot también.
De bailarín excepcional, que es el coreógrafo, junto a Ana García Pastor, de todas las coreografías, de todos los bailes, Domi Roig, o sea, hay mucha gente que está conmigo desde hace muchos años, y entonces, bueno, pues uno, como tú dices, hay gente, claro, que los ha visto crecer, y los ha visto mejorar, como vamos haciendo las cosas, pues cada vez mejor, porque todos aprendemos, y bueno, pues es esa sensación de que el teatro ha calado, cosa que cuando nosotros empezamos no había. Teatro. Entonces, el decir, bueno, pues ya es normal en Benicarló tener afición por el teatro, y está pasando lo mismo en Vinaros con el aula de teatro. O sea, estás haciendo cosas que ves que la gente responde, que la gente te apoya, que la gente disfruta, Y bueno, eso es lo más importante, porque al fin y al cabo, si no tuviéramos espectadores, nada de lo que hacemos tendría sentido.
¿Es la primera vez que ponéis encima del escenario Mamma Mía y Primos en Vinaros? Sí, ¿no?
Sí, son estreno absoluto las dos. Y claro, pues por eso pensamos que después de haber estado en tantos sitios, sobre todo con Mamma Mía, ¿no? Hemos estado haciendo gira por Cervera, San Mateo, Ulldecona, siempre con unos números impresionantes de público, pues ya te digo, llegar a Vinaros, que además es algo muy querido por nosotros y sobre todo por muchos de los protagonistas de la obra, que son de Vinaros Ex, pues claro, ahí se junta todo, ¿no? Yo creo que van a ser unas sesiones muy bonitas.
Cuéntanos el horario de las diferentes sesiones y también de los espectáculos, porque recordemos está por una parte Primos y por la otra Mamma Mía.
Vale, pues mira, Primos se hacen dos sesiones, el jueves a las 10 de la noche y también el domingo a las 7 de la tarde. Y el precio de las entradas es de 5 euros. Y Mamma Mía se hace en tres funciones con tres horarios distintos: el viernes a las 10 de la noche, el sábado a las 8 y media de la tarde y el domingo, en el que repetimos la experiencia de Benicarlo, matinal a las 11 y media de la mañana. Entonces, bueno, pues esto es completamente nuevo, es la primera vez en nuestra historia que hacemos un matinal, pero estamos realmente contentos de Benicarlo.
Muchas familias, muchos niños que pudieron disfrutar del espectáculo.
Claro, porque es para todos los públicos y entonces pueden ir los padres, los abuelos, los niños, la gente disfruta de una mañana de teatro, empieza a las 11:30, la obra termina a las 2, y luego pues llegan aplausos y eso, pero pues bueno, creo que que luego se pensaría comer. Será un día muy festivo también en Vinaros con la Feria del Libro, en fin, va a ser algo realmente interesante y bueno, pues además la obra nuestra de dedicarlo, la verdad que estamos muy muy contentos del domingo por la mañana, como salió, como porque en la cena a las 11:30 quiere decir que a las 8:30 todos los actores
tienen que estar ensayando, ¿no?
Estamos, claro, o sea que es un sacrificio, pero es sensacional. La obra de Mamma Mía cuesta 8 euros. Y desde hace poco, como es norma ya en el Ayuntamiento de Benicarlo, todas las entradas se compran por Internet. Hay que entrar en la página web del Ayuntamiento y a mano derecha, que hay como unas casillitas, pone venta de entradas y tú puedes elegir las entradas.
Te la imprimes, ¿no? Y directamente puedes asistir al espectáculo.
Y está. De todas formas, también, pues, para cumplir lo que exige la ley y para gente pues que no tenga a mano esto de Internet, se guardan en taquilla dos filas enteras para la gente que quiera venir. Entonces, una hora antes de cada comienzo de función, en el mismo auditorio de Vinaros, estaremos nosotros y tendremos, ya digo, pues unas 20 y pico entradas, 30 entradas, para que la gente que no la haya comprado por Internet la pueda comprar allí in situ en el auditorio.
Bueno, pues ahí quedan los horarios. En cualquier caso, la gente a través de la web de vinaros.es puede comprar las entradas y consultar también los horarios de las diferentes funciones. José Ganser Müller, director de teatro de Guardia. Lo que se suele decir en estos casos, mucha mierda para estos días, que no os hará falta, que sois geniales y seguro que al público de Vinaros les vais a encantar. Gracias y muy buenos días.
Pues muchas gracias, Laura.
Aprovecha la magnífica oferta de la reapertura del supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaros. Hasta el 15 de abril tienes la segunda unidad al 50% de helados Magnum, vino tinto Viña Mate, zumos Granini, nocilla, colacao, salsa ligereza y suavizantes Bernel. Y a un euro, sangría Don Simón, cerveza San Miguel, vinos de Vega Verde, arroz extra Moncia, aceite girasol Saeta, galleta María Uchán, docena de huevos más Bellida, aceitunas a granel y papel de cocina Simpli. Por la compra superior a 30 euros te obsequiamos con una botella de cava y con un vale descuento para la próxima compra presentando la tarjeta Club Simpli. Ven al supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaros y celebra con nosotros su nueva reapertura.
Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat amb Laura Puig, els millors consells de seguretat vial des de l'autoescola Stop and Go. Per la teva seguretat i la dels demés, no te perdes la classe teòrica pràctica radiofònica de l'autoescola Stop and Go. Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat.
La mañana.
Estar informado. Seguim a la mañana de COPE en el Maestrat i a continuació obrim el nostre espai dedicat a la seguretat vial, un espai que és possible gràcies a la col·laboració de l'autoescola de Benicarló Stop and Go. José Miguel Marzal n'és el seu director i professor de formació vial. José Miguel, molt bon dia.
Hola Laura, molt bon dia a tots els oïdors de la COPE.
Avui, José Miguel, anem a donar una sèrie de consells relacionats amb la velocitat. I és que imagina que arribes tard al treball o a una reunió. Vas corrent tot el ràpid que pots per la vorera, pensant en l'hora, i de sobte alguna cosa es creu en el teu camí. Podries evitar el cop? Probablement no. Doncs conduir no corre exactament el mateix, o millor dit, pitjor. Encara que sigues dels que pensos que a tu no et passarà, no has de deixar-te portar per la pressa ni per les ganes de sensacions fortes. José Miguel, per què és tan perillós dur una velocitat inadequada?
Que bàsicament disminueix la nostra capacitat de reacció. Fonamentalment a causa de tres motius. Per una banda, la nostra capacitat visual es veu alterada i resulta més difícil percebre els possibles obstacles o contratemps i la senyalització. També triguem menys a recórrer la distància que ens separa del perill percebut i per tant tenim menys temps per reaccionar. I finalment augmenta la fatiga, la qual cosa al seu torn propicia les distraccions. Un excés de velocitat augmenta la dificultat per controlar el vehicle, ja que la inèrcia del nostre vehicle és major i resulta més difícil controlar-lo davant corbes pronunciades, frenades o obstacles inesperats.
Una altra conseqüència és que també les conseqüències, evidentment, dels accidents són pitjor, no? S'agreugen.
Sí. Atès que la inèrcia que porten els ocupants del vehicle també augmenta amb la velocitat i, en cas d'accident, la violència de l'impacte a qualsevol element de l'interior o exterior del vehicle és molt major.
Aleshores, José Miguel, com hem d'actuar?
A més de no superar els límits marcats, pensa sempre si la teva velocitat et permetrà dominar el vehicle tenint en compte l'estat de la via i del mateix, així com el del teu propi. Tira de tant en tant un cop d'ull al velocímetre per si vas més ràpid del que creus. Redueix sempre la velocitat quan pues, trobes tràfic intens, circules per carreteres amb graveta, fang, sorts, forts pendents o corbes pronunciades, etc. Hi hagi pluja, boira, fort vent, neu, gel. Empitjora la teva visibilitat com a conseqüència dels enlluernaments pel sol o les llums dels cotxes, de la boira, el fum, la falta d'il·luminació. Et sentes cansat o estressat, no conegues bé el vehicle o de la carretera, el teu vehicle vagi molt carregat o hagis detectat alguna cosa estranya en el seu comportament vial.
José Miguel, també m'agradaria que recordarem per a un turisme quines són les velocitats màximes de cada via, no? Perquè la gent ens hem tret el carnet alguns fa uns quants anys i a lo millor pues, no recordem, no? Tot i que per algo estan les senyals que és per informar de la velocitat, no està gens mal que recordem en cadascuna de les vies quines són les velocitats màximes i per què no també les mínimes.
Sí, hauríem que separar les vies en quatre apartats. Les primeres tenen autopistes i autovies, que són les que tenen millor característiques per a poder córrer, que es pot anar a 120 com a màxim per adelantar i per a tot. I aquí la velocitat mínima per a tots els vehicles és de 60.
Dic que és important lo de recordar també les velocitats mínimes perquè hem parlat de que no se deu de circular a una velocitat més alta del que marca la llei, però tampoc a una mínima, no? Perquè també estem entorpint la circulació.
Exactament, Laura. El que passa és que si anem a velocitat per baix de la velocitat mínima, seria una velocitat anormalment reduïda, si no hi ha cap causa justificada, també hi ha perill de que, diguéssim, d'alguna manera poder sofrir un accident per alcance, per detrás, que et peguen normalment per detrás per alcance.
Seguim amb el tipus de via i la velocitat per a un turisme.
El segon apartat seria vies per a automòbils, carreteres que tinguin arsent, més de metre i mig d'arsent, o que tinguin més d'un carril per algun dels dos sentits. En aquestes carreteres, seria carreteres convencionals de les bones, diguéssim, pues podríem anar a 100 km per hora. I els turismes i les motocicletes poden alcançar més 20 km per hora per adelantar. Només per adelantar. Després la màxima seria de 100. I la mínima seria de 50. Després tenim un altre apartat que serien les de més carreteres convencionals que no tenien cap característica de les tres que hem dit abans. Pues si hi ha una carretera, com per exemple pot ser una carretera que té un carril per sentit i l'altre ascent, o un ascent de menys de metre i mig. Estes serien velocitat màxima per a motos i turisme de 90, que també podríem rebaixar en més 20 km per hora el cas d'adelantar, sempre que el que davant no vagi allà a la màxima 90. I la velocitat màxima en aquestes carreteres seria, velocitat mínima, perdó, seria 45 km per hora.
I ens queda un últim grup de carreteres, no?
Sí, l'últim grup seria vies urbanes i travessies, que aquí pues, se circularia com a màxima 50 i com a mínim 25, sempre que la via se pugui anar a 25, i a vegades que hi ha atasc i no es pot anar més de 20, per exemple.
Bueno, doncs aquest és el quadre de velocitats, les velocitats màximes i les velocitats mínimes en el cas dels turismes i de les motocicletes. I si portem un turisme amb remolque?
Això és una pregunta que molta gent a vegades em fa pel carrer, de que el turisme en remolque si té la mateixa velocitat que si no porta remolque. Això està molt equivocat. El turisme en remolque, normalment sol ser el remolque en lleuger, hasta 750 quilos de massa màxima autoritzada, com a màxim pot anar per autopista i autovia a 90. Això és la velocitat màxima que pot anar. Després, per altres carreteres convencionals que tinguin les característiques, diguéssim, de més de metre i mig d'arcent o via per automòbils, o que tinguin més d'algun carrer per algun dels sentits, a 80. I en les restants carreteres a 70.
Molt bé, és important saber-ho, no? Que molta gent pensa, pues, la mateixa velocitat perquè vaig en un turisme. Doncs no, portem una càrrega important i evidentment n'hi ha que reduir la velocitat. José Miguel Marzal, moltes gràcies una setmana més per estar amb nosaltres i t'esperem, com sempre, el proper dimecres amb més consells de seguretat vial.
Vale, molt bon dia, gràcies a vosaltres. Adéu.
Cope Vinaròs també en Twitter, @CopeVinaròs, per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @CopeVinaròs.
I amb José Miguel Marzal des de l'autoescola Stop and Go de Benicarló arribem a la una i mitja de la tarda. No tenim temps per a més, però ja ens posem a treballar de cara a la propera edició de la Mañana de Cope en el Maestrat. Recordeu que tornem, com sempre, demà a la cita a partir de les 12:30, així al 101.6 de la freqüència modulada, on vos espero a tots per tal de contar-vos tot allò que passa a casa nostra, a la nostra comarca, a la comarca del Baix Maestrat. Te quedes ara amb els companys de la cadena Cope que t'actualitzen tota la informació nacional i la internacional. Adeu, fins demà.